Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És divendres, ja 15 de juny, el dia en què la realitat ens ha tornat a pegar una plantofada a tota la cara. Ha passat a Cornellà de Llobregat. Un home s'ha suïcidat saltant per la finestra del desè pis quan l'anaven a desnonar perquè feia 11 mesos que no podia pagar el lloguer i el deute els ofegava. Els serveis socials havien alertat de la vulnerabilitat greu de la família en situació d'emergència social, però tot i això el desnonament va tirar endavant. Era la tercera vegada que ho intentava i ha acabat de la pitjor manera possible. Terrible la realitat i la desesperació en un procés en el que, sense dubte, han fallat totes les baules de la cadena. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques, que ve carregada per variar. Anirem també fins a la llibreria de la Rambla de Tarragona. Fa unes hores sabíem que tancaran portes després de 50 anys d'història. En parlarem amb la seva propietària, amb la Rosa. Aniré també fins al Tennis Salou, que demà organitza una jornada en benefici de l'ONG Proactiva Open Arms. I, com no, a partir de la 1 agafarem la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida i fer-los propostes per aquest cap de setmana i repassar la cartellera. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, també a través del WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe a través del web o l'app de Cope ens poden seguir fins a 2:15. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada, com sempre, la fem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Jornada força assolellada la d'avui també a Tarragona. Cel clar i serè amb alguns intervals de núvols alts i prou i unes temperatures que es mantindran. S'esperen màximes de 28 graus a la capital, 30 avui a Reus, 32 a Tortosa, 29 a Gandesa i 27 graus al Vendrell. Pel que fa al vent, continua bufant de l'oest, suau amb brises a la costa. I així continuarem durant tot el cap de setmana. Es mantindrà el cel clar, assolellat, diumenge amb la presència d'alguns núvols alts i prou, les temperatures es mantindran sense canvis i continuarem també amb vent de l'oest que bufarà suau amb brises a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Tenim ja dades més concretes del succés que els avançàvem aquest dijous. Ha mort una dona de 27 anys a la costa de l'Ametlla de Mar durant un rescat marítim. L'avís es rebia cap a 11:15 de la nit de dimecres. Salvament Marítim sortia en busca d'aquesta embarcació de motor que anava a la deriva amb 4 ocupants a bord. L'accident es va produir quan la Salvamar Polaris remolcava aquesta embarcació averiada amb els 4 tripulants a dins. Segons han explicat, les condicions de mal temps amb forta maregassa, ràfegues de vent de fins a 50 nusos van provocar que comencés entra aigua a l'interior d'aquesta nau que va acabar volcant. Els mateixos efectius de salvament marítim van poder rescatar 3 de les persones que hi anaven, però la quarta tripulant, una dona, havia desaparegut. La van localitzar, van intentar fer-li maniobres de reanimació cardiopulmonar, però va acabar morint. El cap del Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona, l'Iñigo Landleta, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la decisió de mantenir a bord de la nau remolcada els tripulants i no traslladar-los a l'embarcació de salvament es pren en funció de les circumstàncies de cada moment. Ho ha explicat així.
Allí havia fuerte marejada o marejada con olas de 2-3 metros. El avaluarse la embarcación nuestra a la embarcación esta pequeñita de 6 metros hubiera dado lugar a un golpe o que lo hubiese hundido, porque la mar allí había bastante ola y bastante viento, pues era más seguro quizás dar un remolque e intentar proceder poco a poco hacia tierra. Era viento de tierra y en tierra el mar va la mar calma, ¿no? Y era casi más seguro hacer esta operación que intentar hacer un transbordo de personas de noche con olas de 2-3 metros pegando golpes y sin ver por dónde venía la mar.
La policía judicial de la Guardia Civil ha obert diligències per esclarir els fets. Hi ha més coses en successos. Un home de 32 anys ha ingressat a presó per apallissar la seva mare de 70 anys als Pallaresos. El detingut va agredir la mare al domicili d'ella, on la van trobar malferida altres familiars que van alertar al telèfon d'emergència 112. La víctima continua ingressada al Joan 23, on va ser traslladada amb ferides greus. Dimarts els Mossos el van detenir i el jutge n'ha decretat presó provisional sense fiança. Està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa. I la xifra del matí són les 12 noves reconnexions il·legals a la xarxa de llum que s'havien fet al barri de Masavelló de Reus després que fa només 10 dies els tècnics en tallessin 47 fetes de manera fraudulenta. Aquest dijous un nou operatiu policial es desplegava al barri per comprovar que no s'haguessin tornat a fer connexions a la xarxa de llum i aigua. Se n'han trobat 12 i s'han tallat de nou. Recordem, fa només 10 dies es va registrar un centenar de pisos a Masavelló, es van tallar 47 connexions il·legals de llum, 3 d'aigua i arran del dispositiu es va localitzar també una plantació interior amb 300 plantes de marihuana. La majoria dels habitatges registrats, aquest centenar, estan ocupats il·legalment.
Estàs informat.
Canviem d'assumpte. Treballs a contrarrellotge a l'anella mediterrània a una setmana de la inauguració dels Jocs Mediterranis. Els treballs més visibles són ara la instal·lació de les grades efímeres de la piscina que acollirà les proves de natació i waterpolo. A més, les 28 hectàrees de superfície de l'anella estan ja tancades al públic perquè s'hi puguin fer els últims retocs. Els operaris també treballen en la posada a punt de tots aquests equipaments perquè estiguin enllestits el dia 22, el dia que han de començar ja les competicions esportives. Pere Valls, de l'Organització de Tarragona 2018, ho explicava així.
Està tot molt avançat, però vulguis que no, els últims dies sempre hi ha nervis. Això passa a tot arreu, i més en un esdeveniment com aquest. El que passa que la gent és molt, molt professional i tothom està fent la seva feina.
Aquest dissabte al matí, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, inaugurarà la piscina de 50 metres. Dimecres, dia 20, el president de la Generalitat, Quim Torra, inaugurarà el Palau d'Esports. Ens quedem a Reus. La consellera de Salut, Alba Vergés, no ha concretat el calendari per fer efectiu el Consorci de l'Hospital Sant Joan i responsabilitza el 155 del retard. Tot i això, la consellera diu que la voluntat de totes les administracions és que aquest ens s'activi com més aviat possible. Ha evitat confirmar si el govern assumirà el dèficit acumulat d'aquest 2018 de l'hospital, que segons algunes fonts s'enfilaria ja cap als 2,2 milions d'euros.
Tot això ho hem de mirar tècnicament i hem d'agafar tots els informes i, per tant, no pateixin que ens entenem i treballem alineats amb l'Ajuntament de Reus i, per tant, trobarem la millor solució per l'Hospital Sant Joan de Reus i per engegar bé el consorci.
La consellera no ha concretat tampoc la suma prevista ni la data en què es podria fer efectiu el traspàs de la gestió de l'Hospital de Móra d'Ebre. Recordem que la mesura té com a objectiu salvar el Sant Joan i evitar-ne la dissolució. I una altra xifra aquest matí, una molt bona en aquest cas, les més de 85.000 persones que han donat sang a Catalunya en els primers 5 mesos de 2018. En aquests primers 5 mesos de l'any s'han fet també 6.700 donacions de plasma. Amb 250.000 donacions de sang anuals, Catalunya és autosuficient per a transfusions. El Banc de Sang sempre té una reserva de 7 a 9 dies per atendre qualsevol eventualitat. En plana econòmica, Big Graphic ha invertit 1,5 milions d'euros en la millora de les seves instal·lacions a Tarragona, on la multinacional fabrica productes promocionals, bàsicament encenedors i bolígrafs. La fàbrica va passar per una delicada situació fa just un any amb un ERO i l'acomiadament d'un centenar de treballadors. Ara estrenen redistribució. S'han reordenat 11.000 metres quadrats de zona productiva i magatzem, i també les oficines, i ara la planta queda connectada amb el magatzem i les 7 línies de producció que ja estan separades entre si. Es vol facilitar el flux de productes. Marc Rugí és vicepresident i director general de Big Graphic para Europa, Orient Mitjà y África.
Hemos hecho todos estos cambios sin afectar al servicio a los clientes. Ha sido un trabajo de los equipos increíble. El servicio en el business to business, el B2B, es súper importante. Entonces necesitamos esta inversión, como también necesitamos la inversión que hemos hecho en un nuevo sistema informático, totalmente nuevo, que estamos desarrollando, que va a permitir contestar al desarrollo de la digitalización, del e-commerce, de todos los nuevos canales de distribución que aparecen.
Big Graphic preveu incrementar enguany el volum de negoci un 3% i garanteix l'aposta per Tarragona, on s'hi va establir fa més de 50 anys. Actualment hi treballen 275 persones. L'aeroport de Reus ha rebut prop d'un 6% més de passatgers durant el mes de maig respecte a l'any passat i ha arribat als 123.000, en el que portem d'any superen els 196.000 passatgers. Les rutes amb més passatgers són les que enllacen Reus amb Irlanda i Regne Unit. Precisament avui sabem que Reus tindrà una nova ruta a Londres a partir de 2019. Ryanair unirà el Baix Camp amb l'aeroport de Londres Southend. Hi haurà dos vols setmanals, dilluns i divendres, i els bitllets estan en promoció fins la mitjanit d'avui. Atenció a aquesta, han decomissat 50 ocells fringíl·lids destinats a la venda il·legal en un control de trànsit a Santa Bàrbara. Cap dels animals portava en ella identificadora ni tampoc els passatgers documentació que n'acredités la seva procedència legal. Els Mossos van intervenir també xarxes per capturar els ocells en el cotxe en el que viatjaven quatre veïns de Tarragona. Els han denunciat administrativament. Hi ha més coses. L'Ajuntament de Valls ha reobert el procés de licitació del Museu Casteller per un valor d'1,8 milions d'euros. Les empreses tenen ara un mes per presentar les seves ofertes i està previst que les obres s'enllesteixin l'abril de 2019. Cal recordar que la primera licitació, que tenia un import d'1,6 milions, va quedar deserta, ja que l'empresa adjudicatària hi va acabar renunciant. En l'actual projecte s'han fet canvis per millorar-lo i garantir una major concurrència al concurs. L'alcalde de Valls, però, no ha volgut concretar data d'inauguració. Diu que han de ser prudents. Escoltem Albert Batet.
Si tot va sobre el pla previst, ja sabem que les obres sempre hi pot haver imprevistos, doncs estarem parlant al voltant del mes d'abril de l'any vinent, doncs en aquest finalitzar tota la instal·lació. Parlar de dates és quelcom que han de ser molt cauts.
I una notícia gens positiva pel comerç i per la història de la ciutat de Tarragona. La llibreria de la Rambla tancarà portes després de 50 anys d'història. Van obrir el desembre de 1968 i tancaran el 30 de juny. El motiu? Doncs les dificultats econòmiques amb les que es troba el negoci, molt lligades al preu del lloguer del local, punt de trobada per a lectors, escriptors i vida cultural de la ciutat des de fa 50 anys. Segons dades recollides pel digital del Camp.cat, Tarragona té 9 comerços que ja tenen més de 100 anys, 5 en tenen 60 i 11 de 50 anys o més. D'aquí uns minuts parlarem amb la responsable de la llibreria de la Rambla. En plana cultural, la 15a edició de la Bienal d'Art Ciutat d'Amposta obre demà amb les obres dels 17 artistes seleccionats per aquesta ocasió. El concepte habitar, la memòria històrica, la col·lisió entre el que és analògic i el digital són alguns dels temes presents enguany. En aquesta edició s'han presentat 160 obres, és una xifra rècord. Totes estaran exposades a l'Opati Centre d'Art de les Terres de l'Ebre fins al 29 de juliol. La guanyadora es donarà a conèixer dissabte a la tarda. I els expliquem també que el Museu d'Alcover ha estrenat sala de paleontologia. Amb aquesta reforma es volen convertir aquest equipament en un referent cultural del Triàsic. La sala centra el seu relat a interpretar i conèixer el fons del Triàsic a l'entorn de les muntanyes de Prades. A través de la mostra, el visitant podrà descodificar els fòssils marins del Triàsic descoberts de manera fortuïta a les pedreres d'Alcover, per exemple. A la nova exposició també s'hi mostren panoràmiques de la Vall de la Glorieta i del Brugent, detalls del jaciment de les pedreres actuals, imatges subaquàtiques que evoquen el mar que hi va haver ara fa 240 milions d'anys. A la sala també s'ha creat un àmbit expressament per gaudir en família a partir de la creació escenogràfica d'un mar tropical que convida a interactuar amb els fòssils marins. És obra de l'artista Jordi Nolla. En Joan Cartanyà és paleontòleg, expert en el Triàsic.
El patrimoni que hi ha als jaciments paleontològics del Cuber Monral Pinatell són mundialment coneguts a nivell científic. I des de fa molts anys, des que es van descobrir els anys 60, 70, no? Perquè va ser quan es va començar a publicar, a divulgar i així. El repte és socialitzar-ho, això. És a dir, que la gent del territori s'ho faci seu, no? Vull dir, que cada vegada s'hi va costant, però hi hem de treballar bastant, no? I la funció del museu, una de les funcions del museu és aquesta, no?
I per acabar, destaquem que el Padró Ancó, reserva especial de Padró i Família de Bràfim, s'ha endut el Premi Binari al millor vermut català de 2018. Ho ha decidit el jurat després de tastar a cegues i posar nota a les 50 referències que competien enguany. En la categoria de vermuts blancs, el Binari d'Or ha estat per al vermut blanc iris de Muller i en la de negres, el Binari d'Or, se l'ha endut el Miró Roig. Finalment, en la categoria de vermuts d'altres estils, el Binari d'Or se l'ha endut Montseta Rosat. Membres del Club del Barman de Catalunya van tastar també vermuts a cegues per triar la millor referència referència per fer còctels. El Mirra by Padró & Co. els ha convençut i ha inspirat també l'elaboració d'un còctel que han batejat amb el nom de Brameta, en homenatge al municipi d'on és el celler guanyador, a Bràfim, a l'Alt Camp. Amb això arribem a les 12:36 minuts. Ens aturem només 2 minuts per la publicitat i continuem.
Este verano súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos de las mejores marcas. Carol, Hackett, Dockers y muchas más. Hasta el 28 de junio. Te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Hola vecina, ¿ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada, además te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Vinga, aquesta setmana ha estat intensa informativament parlant, però sens dubte una de les paraules que hem incorporat a les nostres converses ha estat Aquarius, aquest vaixell que transporta més de 600 persones que fugen de l'horror i que està previst que arribin a les costes espanyoles. Doncs l'Aquarius és un dels vaixells que rescata persones al Mediterrani. Un altre que coneixem molt bé des de fa mesos és el de l'ONG Proactiva Open Arms, que ha salvat milers de vides al Mediterrani. Demà dissabte, al Tennis Salou han organitzat una jornada solidària en benefici d'aquesta ONG i en volem saber una miqueta més. Per això tenim a l'altra banda del telèfon el Nacho Jacob. Ell és gerent del Tennis Salou H2O. Nacho, què tal? Bon dia i gràcies.
Què tal? Bon dia. Gràcies a vosaltres.
Merci per atendre'ns. Escolta, explica'ns com va sorgir aquesta idea, aquesta iniciativa. A veure.
Bueno, nosaltres, com sabeu, som un club esportiu que organitzem tota una sèrie d'activitats. Estem molt oberts a tot el que són ajudes, jornades solidàries, etc. I, doncs, al igual que nosaltres intentem contactar amb associacions per tal de poder ajudar i donar un cop de mà, doncs ha sorgit la possibilitat de fer una jornada de portes obertes,
sí,
que tindrem demà dia 16, amb tota una sèrie d'activitats, i aquestes activitats que comencem des de ben de matí i la farem durant tota la jornada, durant tot el dia, seran tornejos de pàdel, de tennis, classes dirigides, de zumba, de body combat, farem un dinar amb una fideuà d'aquestes populars, després també seguirem més activitats a la tarda i després també acabarem amb un sopar. Llavors les activitats, evidentment, està convidat tothom, socis i no socis,
sí,
i llavors per tal de poder fer una petita ajuda, doncs hem posat preus molt simbòlics per tal de poder participar en les diferents activitats que organitzem, i llavors aquesta ajuda doncs anirà directament a l'organització Open Arms, pues, per poder ajudar, encara que sigui doncs el nostre granet, de pues, bueno, tots aquests problemes que estem veient cada dia.
Clar.
Doncs, bueno, les notícies, etc., doncs que és una llàstima, i bueno, i per part nostra, doncs, bueno, hem volgut poder arribar, doncs, a ajudar, doncs, encara que sigui motiu, poqueta cosa, perquè al final poc podem fer, però sí que tot ajuda. I...
No, és que tens molta raó, eh? De vegades, mira, veiem aquesta setmana, que se n'ha parlat tan especialment, veiem les imatges als informatius, o ho escoltem, o ho llegim al diari, no? I pensem, ostres, què podria fer jo? Doncs mira, una cosa que podem fer, no?
Correcte.
És aquesta, vull dir, no tota l'ajuda pot significar dir, no, és que jo com que el vaixell no puc anar a donar un cop de mà, doncs no. Aquesta setmana escoltava precisament a l'Òscar Camps, no? El president, el director de Proactiva Open Arms, dir, ostres, nosaltres ens ha ajudat el Pep Guardiola, en aquest cas, a reparar el vaixell, no? Vull dir que l'ajuda la necessiten de totes bandes i nosaltres podem col·laborar d'aquesta manera. Estic veient aquí, per exemple, deies, les inscripcions heu posat preus que estan molt bé, no? Veig aquí, per participar al torneig de pàdel i dinar són 12 euros, no? Al de tennis infantil i dinar, 8, a la zumba, dinar i pàdel, 15, vull dir, el màxim són 25 euros.
Correcte,
que seria tot el dia.
Correcte, i vol fer activitats i dinar i sopar, doncs, per part nostra, veiem que és un preu, doncs, molt simbòlic, que a més no és cap cosa, que tothom s'ho pot permetre, i, bueno, entenem, doncs, que és una ajuda, doncs, que si tots hi sumem, doncs, segurament, doncs, bueno, podem fer molta cosa, no?
Clar, sí, per això et dic, vull dir, per passar tot el dia de les 9 del matí fins a la nit, que el sopar amb música en directe és a quarts de 10, no?
Correcte.
Són només 25 euros, per tant, jo crec que és una molt bona ajuda. Ho has dit abans, una cosa important, no cal ser soci, no?, del tennis Salou per participar-hi.
Fem portes obertes també per gent que no sigui sòcia, per amics de socis, etc. Demà també inaugurem el que és la piscina, les piscines d'estiu, i també tindrem inflables durant el dematí, de 12 a 2, abans de dinar, també pels més menuts, que també els agrada. Busquem que sigui un dia, doncs, una jornada esportiva, i l'excusa, doncs, que sigui una mica això, no?, fer una mica d'esport, i tot el que es pugui reunir per poder ajudar de manera solidària, doncs bueno, entenem que és la millor manera.
Crec que a sobre, per si no ens ho posàveu prou fàcil ara dient que ja s'obria la piscina exterior de Maltenis Salou, que ja en tenim tots moltes ganes, suposo, també a sobre heu organitzat alguns premis, fins i tot, no? Hi ha sorteig de regals per als que participin demà en aquesta jornada solidària.
Correcte. Tots els que vinguin i participin els donarem un obsequi a l'entrada. Els que facin algunes de les activitats, doncs també hi haurà samarretes d'Open Arms, etc. Després hi ha tota una sèrie de premis, li farem pales de pàdel Nox, amb alguns premis i sorpreses, i també per aquells que no són socis i que demà vinguin i coneixin les instal·lacions, doncs també oferirem només per demà la possibilitat de poder-se donar d'alta de soci, doncs, amb un preu molt especial.
Uh-huh. Escolta, m'estàs donant més excuses encara, no?, per venir demà, Nacho? O sigui, més fàcil no ho podeu posar ja. Encara, pregunta clau que et faig ara. Això és demà a partir de les 9 del matí. Som a temps encara, si algú se n'està sabent tan ara?
Sí, cap problema.
Sí, eh?
L'únic que teniu que fer és vindre a les instal·lacions, s'apunteu o fent una trucada al 977-370012, o també posem informació a la pàgina web,
sí,
o Facebook, etc. La qüestió és sumar-nos tots, no posem ni deadlines ni res, vull dir, la gent que vingui amb tota llibertat, que es presenti, sí que per poder participar avui ens haurien de confirmar l'assistència per poder fer programar les activitats i tornejos, etc. Vale? Però que si venen demà, doncs, bueno, les portes estan obertes i podran fer ús de les instal·lacions amb tota llibertat.
Mm-hmm. Doncs mira, recordem, les vies de contacte, aquest telèfon que ens ha donat el Nacho és el del 977-370012. Tenen més informació a www.tennissalouh2o.com. També direm el web de l'ONG, www.proactivaopenarms.org, perquè si volen, doncs, més informació, alguna excusa més per sumar-se demà a aquesta jornada solidària del Tennis Salou, passin també pel web de Proactiva Open Arms a veure la feina que fan, perquè aquests diners que aconseguireu demà amb aquesta jornada, Nacho, aniran directament cap a l'ONG?
Directament, sí. Quan s'acabi la jornada, doncs farem un comunicat de què és el que s'ha fet i bueno, el nostre interès és això. És el dia de demà pues, aprofitar les portes obertes i fer una petita recollida de tot el que es pugui sumar i poder ajudar la ONG Open Arms.
Molt bé. Doncs escolta, Nacho, mil gràcies per haver-nos atès. L'enhorabona per aquesta iniciativa i espero que sigui tot un èxit demà. Eh?
Molt bé, moltes gràcies i us esperem al Tenis Salou demà.
Un plaer.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
La Rambla Nova de Tarragona es convertirà en el gran aparador dels vins de la DO Tarragona en una nova edició de la Fira del Vi. Del 15 al 17 de juny, tasteu els nostres vins tot participant en un seguit d'activitats que podeu consultar al web dotarragona.cat. DO Tarragona, l'essència del Mediterrani al cor de la Costa Daurada. Adherits al programa Wine in Moderation.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, seguim el programa. Els ho hem explicat ja a l'informatiu. Parlem ara d'un tema del que, la veritat, doncs, ens agradaria no haver de parlar. Ens agradaria haver de trucar a la porta de la llibreria de la Rambla de Tarragona per parlar d'altres qüestions, però, lamentablement, ens n'assabentàvem aquest dijous, el proper 30 de juny, tancaran portes després de pràcticament 50 anys treballant per la ciutat. Tenim a l'altra banda del telèfon, des de la llibreria de la Rambla, a la Rosa Marrugat. Rosa, què tal? Bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Escolta, m'agradaria haver-te de trucar per altres motius, eh? D'entrada, em sap molt greu. La veritat és que ens va sobtar tots una mica la notícia ahir quan ho publicàveu a les vostres xarxes, aquest tancament, no?, pràcticament després de 50 anys.
Sí, 50 anys.
No sé, bé, d'entrada, què és el que ha motivat el tancament ara aquest mes de juny?
Bueno, els motius del tancament és la suma d'uns quants motius, no? Mm. La veritat és que en els últims temps la situació doncs ha anat sempre en baixada cap avall, no? Les vendes i l'increment dels costos doncs també una cosa no compensa l'altra i al final et trobes en una situació doncs que has de tancar. Uh-huh. Malauradament és una decisió difícil, però hi ha un moment en què has de prendre aquest acord i tancar.
Mm. T'anava a preguntar, suposo que no ha estat això, no ha estat una decisió gens fàcil per vosaltres, a més estem parlant d'una llibreria doncs, emblemàtica de la ciutat i per tu és un negoci, és la vida de la família, no?, pràcticament.
Sí, jo vaig néixer l'any 67, la llibreria es va fundar l'any 68, per tant és pràcticament la història de la meva vida a nivell personal. Mm-hmm. I estem molt implicats familiarment i bueno, és una decisió dolorosa, però que arriba un moment en què veus que l'has de prendre i valores tots els factors que hi ha i et trobes que és un punt arribes a un punt que ja no tens retorn, que has de prendre aquesta decisió perquè no pots, veus que les expectatives tampoc són d'acabar-hi a curt termini.
Ja. Parlaves de que són molts motius, evidentment han canviat els nostres hàbits de compra, no? En tot, també en els llibres, no? Ha canviat la manera en què consumim doncs, la lectura i també hi ha un factor important que és, vosaltres en parleu en aquest text que publicàveu al vostre compte de Facebook, parles de la desertització dels centres comercials de les ciutats i és un tema del que aquí al programa n'hem parlat diverses vegades, no? Sembla que no hi ha una aposta per donar vida als centres de les ciutats i Tarragona és un exemple.
No, és cert. Malauradament, aquí a Tarragona sembla que potser són els propis tarragonins els que volem que els centres de la ciutat no funcionin, no? No hi ha botigues i en dies que realment estan deserts. Et trobes una llibreria és un lloc on ja ho vaig dir ahir, no és obrir el llum i obrir la porta i la llibreria funcionarà sola, sinó que necessita lectors, necessita clients i, per tant, si no hi són, doncs, malauradament, tampoc no tenim, no ens queda altra sortida que tancar.
Mm-hmm, clar. Sembla que es fa aquesta aposta, no?, les àrees comercials, els centres comercials. Això passa no només a Tarragona o a Reus, a moltes altres ciutats i potser ens estem oblidant una mica doncs, d'aquests centres que són el centre neuràlgic, al final, no?
Sí, la Rambla mateixa està plena de locals tancats. Sí. Llavors, clar, com més locals tancats hi han, menys gent ve a comprar. I potser la societat actual opta per un altre tipus de consum. No sé, es prioritzen els centres comercials, o la venda per internet. Mm. Llavors el comerç ha de subsistir si té clients que hi vinguin a comprar, clar. Si no, no pot subsistir.
No, està clar, tots hi tenim la nostra part de culpa en aquest cas. No sé, Rosa, des de que vau publicar aquesta notícia, des de que va començar les xarxes i a córrer també per diversos mitjans de les comarques de Tarragona, suposo que heu rebut molts missatges, no?
Sí, molts missatges, i tots són bons i de molta pena, però bueno, és una decisió que hem pres i que ja està presa. Em sap molt de greu, perquè sé que hi ha molta gent que està molt afectada, però mira, és llei de vida. Mm-hmm. No tot és etern i nosaltres hem arribat a un punt, vam tenir un inici i ara és un final, són 50 anys. Jo crec que hem donat el millor de nosaltres mateixos durant aquests anys. Hem estat sempre oberts al costat de qualsevol acte que es pogués fer a la ciutat. Hem col·laborat amb molts projectes i ara arribem a la fi i bueno, hem de dir adéu.
Mm-hmm. Que teniu prevista alguna cosa? Sé que potser és molt aviat, no? Però el 30 de juny el tenim aquí a la vora i jo crec que molta gent voldrà estar amb vosaltres en aquests dies. No sé si hi ha alguna cosa pensada.
Nosaltres durant aquests dies estarem oberts i, evidentment, tothom que es vulgui acostar doncs, serà ben rebut, com sempre, aquí a la llibreria. Tenim previstos dos actes durant aquest mes i bueno, esperem que els tarragonins s'aprofitin per despedir-se de l'establiment. És un establiment històric a la ciutat i crec que val la pena acomiadar-se'n.
Sí, no estem completament d'acord. Us podem seguir a través de Facebook, per exemple, segur que allà ens anireu anunciant tot. La veritat és que jo llegia alguns dels missatges que us deixava la gent i també, no?, a les notícies, als digitals, i la gent deia, ostres, era més que una llibreria, un punt de reunió, no?, perquè si feien, doncs, presentacions de llibres, evidentment, exposicions, no?, xerrades, vull dir, ha estat essencial per la vida cultural de Tarragona, la llibreria de la Rambla.
Sí, ha estat essencial per la vida cultural de Tarragona i, bueno, em sap molt de greu, però les coses són així. Mm-hmm. Sempre hem estat oberts a tots els actes culturals que hi han hagut a la ciutat i jo crec que n'hem organitzat molts, hem col·laborat amb d'altres i sempre hem estat al costat de qui ens necessités.
Mm-hmm. Rosa, acabo ja, no et vull robar més temps, que sé que t'he enganxat així una mica d'improvís. Escolta, m'agradaria que ens expliquessis un record que tu tinguis, sé que en tens molts, però em pots triar un lligat a la llibreria de la Rambla?
Home, en tinc molts, ja ho has dit, en tinc molts, no? En tinc, com dic, jo he estat aquí des de petita i des d'endreçar els llibres per números, les col·leccions quan era petita, quan vaig començar a ajudar a la família, bueno, a moltes presentacions que han sigut molt emotives i, per exemple, l'última celebració, cada any fèiem una celebració de l'entrada de l'any amb públic lector. Aquest any vam fer una trobada amb amics i escriptors on parlàvem dels primers llibres de les nostres vides. Crec que va ser un bon record per acabar l'últim any que començàvem, el 2018.
Doncs, escolta, acabo amb la darrera pregunta. Recomana'm el llibre. Quin llibre triaries tu com el llibre de la teva vida?
Ui, el llibre de la meva vida? Doncs, mira, la veritat és que tinc molts llibres de la meva vida, però mira, ara mateix, no sé, pot venir a la memòria, per exemple, La caverna del Saramago.
Uh-huh.
És un llibre que parla una mica de tot el que estem vivint avui en dia, no? La desertització de les ciutats, els canvis d'hàbits en el consum, i crec que és un llibre que val la pena llegir.
Mm-hmm. Doncs, recomanació apuntada, passin per la llibreria de la Rambla a fullejar llibres i a parlar amb la Rosa. Rosa, un plaer, gràcies de veritat per haver-nos atès. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Primera parada de l'agenda avui a la Biblioteca Pública de Tarragona, a 6:45 de la tarda, el banquet de Don Quixot, de Laura Vilar i Miquel Barcelona, un espectacle de dansa a partir del Quixot de Cervantes, activitat gratuïta a 6:45 a la Biblioteca Pública de Tarragona. També a 6:45 a la Rambla Nova arrenca una nova edició de la Fira del Vi de la DO Tarragona, des d'avui i fins diumenge, en horari de matí i tarda. 21 cellers procedents de les 4 comarques del territori de la DO Tarragona, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i la Ribera d'Ebre es donen cita aquest cap de setmana a la ciutat. Anem fins a Reus. A 8:45 del vespre continua avui el Ver Música a l'Institut Salvador Vilaseca amb Jordi Casanova i Jaume Torrent. Poemes de Müller i música de Schubert. També a Reus, una mica més d'hora, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, el negoci de la xocolata amb Dolors Setó, un recorregut a través dels diferents tallers per conèixer la xocolata i el cacau des de diverses perspectives científiques. I acabarem al Vendrell, aquesta tarda, a 8:45, al celler cooperatiu, xerrada César Martinell i el celler noucentista del Vendrell, de la mà de l'arquitecte Roger Guitart. Pràcticament 2 minuts i arribarem ja al punt de la una. Abans de deixar-los amb els serveis informatius, els informem que la imatge de la costa tarragonina ha canviat des de fa una estona. L'escultura Alfa i Omega de Rafael Bartolozzi ja no presideix el litoral marítim de Torredembarra. Els treballs per retirar-la, aquesta escultura que s'havia deteriorat tant que representava un perill, han començat avui a primera hora del matí i s'han allargat fins a poc abans de les 12. Ha estat difícil desmuntar aquesta escultura a causa de l'onatge que hi havia avui. Ara, gairebé 20 anys després de la seva col·locació, el consistori estudiarà les opcions més viables per recuperar-la. Però atenció, perquè hi ha polèmica. La vídua de l'escultor, la Núria Aimami, ha criticat que l'actuació s'hagi realitzat de manera unilateral per part de l'Ajuntament. Diu que haurien d'haver consultat a la família perquè en tenen els drets d'autor i titlla l'operatiu de manca de respecte. Ha demanat a l'Ajuntament arribar a un consens. Diu que, si no, estudiarà denunciar aquesta actuació. En parlarem segur en els propers dies. Darrer minut del programa, no els havia posat gaire música avui encara, darrer minut del programa per recordar que tal dia com avui fa 40 anys, sí, sí, 40, s'estrenava aquesta pel·lícula. Gris, fa 40 anys i nosaltres arribem a la una. Ara les notícies, després cinema i propostes per aquest cap de setmana.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Todo preparado en Valencia para la llegada de los 629 inmigrantes del Aquarius. La llegada del barco y de las dos naves de la Marina italiana está prevista para este domingo. Precisamente, Médicos Sin Fronteras ha confirmado hoy que dos jóvenes desaparecieron cuando la ONG fue a rescatar al barco el pasado sábado. Y el Papa Francisco ha vuelto hoy a tener palabras para los migrantes. En un encuentro privado con una federación de trabajadores de Italia, ha recordado que no se puede dejar a merced de las olas a quien huye de su tierra por el hambre. Vaticano, Eva Fernández.
El Papa está atento de lo que ocurre en el barco Aquarius, tal como confirman desde su entorno más cercano. De ahí estas palabras en clara alusión a la nueva crisis que se está viviendo en Italia tras la decisión del gobierno de cerrar los puertos. Mientras, desde el Aquarius nos llegan sus últimas coordenadas.
Al momento siamo in prossimità della Sardegna.
Estamos cerca de Cerdeña. Tenemos olas de metro y medio y viento de 15 nudos. La llegada a Valencia está prevista para el domingo por la mañana.
A Valencia es previsto para domenica mattina.
Frente a las costas de Italia, en estos momentos un buque de Estados Unidos espera noticias para saber qué hace con 41 personas rescatadas de un naufragio el pasado martes.
Y te cuento que un juzgado del puerto de Santa Cruz en Canarias descarta abrir diligencias contra una mujer que perdió de forma natural a su bebé a las 16 semanas de gestación y que fue encontrada en plena calle con su cadáver. El juez de guardia confirma que en el atestado policial figura la llamada que hizo esta mujer al 112 en la que un técnico le indicó que se deshiciera del cuerpo. Santiago Morollón.
La mujer siguió en todo momento las indicaciones que le realizaron cuando llamó al servicio de emergencias 112 y un técnico le dijo que si ella no había sufrido hemorragia, que aconsejara el ingreso o tiraba el feto del niño a la basura o lo envolvía en una manta para meterlo a la nevera y al día siguiente llevarlo al hospital. Así consta en la grabación que está en manos de la policía entregada al juzgado de guardia que investiga el caso. Se trata de una mujer que fue localizada el pasado martes en plena vía pública en el puerto de la Cruz con un feto en su regazo. Ante esta situación, el juzgado no va a practicar ninguna diligencia contra ella.
Y hay más noticias en este viernes 15 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La policía desarticula una organización dedicada a la estafa denominada como Cartas Nigerianas. La cantidad defraudada roza los 6 millones de euros. Hay 10 detenidos en Madrid, Murcia y Málaga. Se han identificado cerca de 40 víctimas. Seguimos pendientes de Tui. En Pontevedra, 20 días después de la explosión de un almacén pirotécnico, la situación sigue siendo desoladora. El alcalde de Tui ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que visite la zona. El siniestro dejó 2 muertos, una treintena de heridos y decenas de casas muy afectadas, algunas completamente derruidas. Y se acerca San Fermín, la Policía Nacional comienza a actuar en las semanas previas a las fiestas más internacionales. En las últimas horas ha detenido a 9 personas que estaban introduciendo droga en Pamplona de cara a los Sanfermines. Han sido intervenidos 32 kilos de coca y 65 de speed.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En los deportes, España-Portugal a las 8 de la tarde. José Luis Corrochano.
Es la cita del día, es el debut de España en el Mundial de Rusia. Vamos a conocer noticias de la selección española que entrena Fernando Hierro. Informa desde Sochi, Elena Condis.
Los jugadores están ahora en el hotel, hace mucho calor, 30 grados aquí en Sochi. Todo apunta a que el 11 del debut de España y de Hierro será con De Gea, Nacho, Piqué, Ramos, Alba, Busquets, Coque, Iniesta, Silva, Diego Costa e Isco. El rival, Portugal, solo tiene una duda, ¿quién acompañará a Cristiano, si Guedes o Andrés Silva en ataque? Se esperan unos 2.500 aficionados españoles y 1.500 portugueses esta noche en el estadio de Fitch, que no se va a llenar, con capacidad para 48.000 espectadores.
El otro partido de nuestro grupo es el Marruecos-Irán. Se juega a las 5 de la tarde. A esa hora comienza el tiempo de juego para contar los dos partidos. Y a las 2 de la tarde se completa la jornada del grupo A. Es el grupo del cruce de España. Se juega un Uruguay-Egipto con noticia de última hora. Ekaterimburgo, Manolo Oliveros.
Muy buenas tardes, Corro. No juega Salah. A pesar de que Héctor Cooper había dicho en la rueda de prensa de ayer que iba a jugar Salah, finalmente no juega. Es la gran novedad para este partido, que comienza a las 2 de la tarde, hora peninsular española, y donde no hay novedades en Uruguay, estará Cavani, estará Luis Suárez, estarán los mejores. Egipto-Uruguay a partir de las 2 en el Ekaterimburgo Arena.
El desenlace de este partido se escucha a partir de las 3 de la tarde en el especial mundial que emite la cadena COPE con Rubén Martín y con Maldini. Recuerden, ayer en este grupo, en el de Uruguay-Egipto, Rusia 5, Arabia Saudí 0.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Y
I ben informats que estem des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Amb ganes de divendres. Sí, senyor, m'encanten els divendres.
A més, meteorològicament ens han donat bones notícies.
Sí, era hora, també ja tocava, eh?
També volíem, eh?
Tot
s'ajunta, eh?
Sí, home, ja està bé.
Doncs mira, jo et faré una proposta.
Vinga.
No, ho dic perquè ja vaig directe.
Sí, perquè és que a més avui la Laura ens ha dit que ve molt carregada, sí, sí. O sigui que fem via.
Et faig una proposta, curiosament parlem de que fa bon temps i tal, però jo et faig una proposta d'anar a escoltar música, però dins d'un local.
Sí,
no passa res.
Depèn del local.
Quan s'acabi surts i ja està, eh? Però demà dissabte, a 11:15 de la nit, a Lleida tenim al Cafè del Teatre
bon lloc.
Dani Flaco.
Hombre!
Te'n recordes de Dani Flaco?
I tant que me'n recordo.
Fa temps
feia
que no...
molt temps que no en sentia
sí.
parlar.
Pues ve a presentar el seu darrer treball, es diu Verbenes i Fiestas Menores. Ell és originari del barri de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat, i doncs va acabar fa poc el seu treball de 10 anys a la SEAT per dedicar-se a la música i publicar discos com a Salida d'Emergència, Fuerzas de Flaqueza, Charango, Secretos de Sumario, Cada vez más flaco o Versos de Madera. O sigui que porta un bagatge musical important. Estarà a Lleida demà a 11:15. Dani Flaco, que presenta el Verbenes i Fiestas Menores.
Molt bé. Doncs mira, jo també vaig ràpida, però te'n faig dos al preu d'una. La primera, durant tot el cap de setmana, des d'aquesta tarda ja fins diumenge, teniu Fira del Vi de la DO Tarragona, a Tarragona Ciutat, a la Rambla Nova. És un gust, i sobretot com que farà bon temps, doncs passejar per la Rambla Nova, amb aquell mar mediterrani al fons, ara que estem en prèvia dels Jocs Mediterranis, aquí a Tarragona. Vaja. També. Doncs escolta, bona oportunitat. I la segona, us porta fins a Salou, al tennis Saló, concretament. Demà dissabte, a partir de les 9 del matí, fan una jornada solidària i tot el que recaptin amb diferents activitats esportives al llarg del dia anirà a l'ONG Proactiva Open Arms. O sigui que és una molt bona oportunitat per fer esport, per veure Salou, per estar al tennis Salou i per col·laborar amb aquesta ONG.
No, i a més, entenc que tots estem molt saturats de tot el solidari, però de veritat, que n'hi hagi molts no vol dir que no sigui necessari.
No, tots ho són.
Hem de llegir-ho per a què són i col·laborar el que ens vingui més de gust, eh? Però les coses solidàries, anem a pensar bé, eh? Sempre són necessàries, eh? No perquè n'hi
hagi
moltes.
Per desgràcia, ho són, sí, sí.
I tant. Bueno, bones propostes.
Sí, senyor. Una pausa.
Sí, fem una pausa.
Agafa aire, va.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
Hoy es el día que tanto tiempo llevamos esperando. Hoy debuta España en el Mundial de Rusia. Jugamos contra nuestros vecinos, contra la Portugal de Cristiano. Y será el primer paso para levantar nuestra segunda Copa del Mundo el próximo 15 de julio en Moscú. Con nuevo entrenador, con nuevas ilusiones y esperamos que con una apuesta por el buen fútbol que venimos haciendo en los últimos años. Todos enganchados a la radio, que a las 8 juega España.
Y ahí están, ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Vive un verano inolvidable con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hasta el 28 de junio, llévate una cámara réflex Nikon D3400 con objetivo 18-55 por solo 449 euros.
Y con financiación fácil hasta en 12 meses.
Además, Nikon te devuelve 50 euros. Consulta condiciones en nuestros centros.
Disfruta del verano con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
¡Están increíbles!
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Este verano súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos de las mejores marcas. Carol, Hackett, Dockers y muchas más. Hasta el 28 de junio. Te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Y
Sí, Mònica, és la música,
eh? Sí, ja l'estava esperant.
Home, jo, darrerament, que ara he començat a intentar tornar a anar al cine, no ho he aconseguit encara, però sí que vaig intentant-ho, ara estic més atent que mai, eh?
Home, és que s'ha d'estar molt atent a les recomanacions de la nostra experta en el tema.
Laura González.
Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
T'ha dit que estic frisosa per saber què li va semblar Jurassic World.
Ah, sí, que vas anar al cine?
Sí. He anat al cine i vaig anar a veure Jurassic World, el Reino Caído, que és l'última entrega de la saga, que segueix amb la de Jurassic World, que va sortir fa 3 anys, em penso, amb els mateixos personatges i tal. Bueno, representa que la isla Nublar, hi ha un volcà, que acabarà amb les espècies de dinosaures que hi ha allí, i llavors pues, decideixen salvar-ne unes quantes. Vale? En principi són 10, però bueno. En principi han d'anar a un santuari de dinosaures, però... Aquí comença la pel·lícula, ja no us puc dir més, perquè llavors ja us la desgarro, no? Però no és plan. Jo he de dir de la pel·lícula que abuse massa dels clichés, que el guió no està ben muntat, la veritat, perquè si tens un bon guió t'és fàcil seguir la història i entres, no?, en la pel·lícula, però tirant tant de clichés pues, es fa estar còmica, no?, i com a que surts, com a espectador, surts una mica de la pel·lícula. Té un parell de coses originals i, a més, doncs, pot obrir la saga a noves trames.
Això et anava a dir, que s'acaba aquí o queda preparada per seguir?
Quede preparada per seguir. De fet, ja saben que faran una tercera.
Ah, ja saben.
Sí, la dirigirà el mateix que va fer la primera, el Colin Trevorrow.
La quarta serà.
No, és una tercera.
O sigui, aquesta és la segona
del
World.
Val.
O sigui, n'hi ha 5 de dinosaures.
És que és molt complicat, sí. Això és com amb Star Wars, eh? Vull dir que ja no saps quin és 8, 10, sí. 25, menys 2, ja no saps.
Bueno, o sigui, que n'hi ha 5 de dinosaures i hi ha prevista la sisena, eh? La sisena,
sí,
però
correcte.
Que és la tercera de la segona família, per entendre.
Sí, exactament.
Bueno.
Per tant, Laura, quin plat seria?
Ah, sí, plat.
Mira... És, per una banda, podria ser un xuletón si tenim en compte tota la saga. Però, tenint en compte només aquesta pel·lícula, per mi seria, sabeu aquelles xutxeries que són com un tronquet en blanc per dintre i pica-pica per sobre?
Ah, sí.
Pues aquesta xutxeria seria. Que és combinable també amb un pastís de xutxes i tal, però vull dir, és així, una mica entre l'àcid, el dolç, no sé quina sensació tinc.
Sí, vistós, però et quedes amb gana.
Sí.
Ahí.
Sí, molt ben vist.
Que bo això dels plats, eh? Doncs apa, anem cap a la cartellera d'avui, les estrenes d'avui.
Sí, també seran variopintes.
Ah.
Sí. La primera estrena que us presento és Qué guapa soy, que és una pel·lícula estadounidense que està protagonitzada per la incombustible Amy Schumer, una noia que és humorista, així Rosetta, no sé si us sona la seva cara, i fa del paper d'una noia normal que cada dia s'enfronta les seves inseguretats. Està en toc de comèdia perquè ella és humorista, no? I bueno, un dia es desperta creient que de repent és la dona més bonica i capacitada del planeta, no? I amb aquesta nova confiança, doncs, en ella mateixa, es sent amb forces, doncs, per viure la seva vida sense complexos ni limitacions. Però què passarà quan se n'adoni que la seva aparença en realitat no ha canviat? I què pensarà la gent que l'envolta? I els espectadors? Pinte bé, no pinte mal, la pel·lícula. A veure si vols riure un ratet, així...
Una cosa...
Està bé.
Sí, així lleugereta.
Sí, Amy Schumer, és el seu estil. Després tindrem també 10x10. És una pel·lícula britànica i és un thriller sobre un segrest, no? El Lewis, que és un home que és aparentment normal, en realitat està amagant una secreta obsessió venjativa contra la Kathy. Llavors, bueno, així decideix segrestar-la a plena llum del dia i tal, i la porta a casa seva on la tanquen en una cel·la insonoritzada de 10x10 metres, per això el títol de la pel·lícula. D'aquesta forma, doncs, vol descobrir l'explicació d'una fosca experiència que assetja el passat d'en Bella, no?, de la segrestada. I, bueno, sembla una pel·lícula interessant, però jo crec que l'estiu no dona molt per a films així claustrofòbics, no? És com sal a la calle, no? Mira la luz, no sé. Que, de fet, quan vaig anar a veure Jurassic World, vaig sortir ayer de dia i me va fascinar, saps? Feia molt temps que no anava al cine i sortia ayer de dia.
Quina sensació, no?
Sí. Tindrem també Los 50 son los nuevos 30, que és una pel·lícula francesa, no? És una comèdia romàntica, però té poca gràcia, la veritat, com per ser comèdia.
O sigui, és més romàntica que comèdia.
Sí, a veure, la crítica tampoc l'ha deixat molt bé. Vaja. I, bueno, he vist el tràiler i la veritat és que és una mica... Mira, t'explico. Quan el seu marit la deixa per una dona més jove i alhora per la seva feina, la Marie Francine es veu obligada a tornar a casa dels seus pares amb 50 anys. Llavors, bueno, els seus pares tenen amb ella un tracte una mica infantilitzat, que suposo que per aquí aquí el tema de la comèdia. El que passa és que, clar, infantilitzar una persona de 50 anys, pues, per mi no té gràcia, la veritat, no sé. Doncs bé, llavors la posen a treballar a la botiga de cigarrets que tenen els seus pares, cigarrets electrònics, i bé, tot canvia quan coneix el Miguel, que està passant per una situació similar a la d'en Bella, però que no s'atreveix a dir-li. La veritat, me sembla una comèdia poc subtil, però bueno, seran coses de l'edat, clar, jo no tinc els 50 com per entendre aquestes situacions, la veritat.
Espera, que està sortint aquí.
Aquí surt banda sonora de Leyendas de Pasión.
Ah. Mare de Déu, de quin any era aquesta pel·lícula?
Del 91, potser?
Oh!
No sé, dels 90, segur.
Ara ho busco.
Entre el 91 i el 95, no te sabria dir. doncs bé...
95.
Us... 95, veus? Algo me sonava a mi. Us presento també una pel·lícula uruguaya que es diu No dormiràs. Té molt pressupost aquesta pel·lícula i està protagonitzada per la Belén Rueda. Us ho explico per ficar-vos en situació. És una mica de terror, vale? És un hospital psiquiàtric abandonat on un grup de teatre vanguardista doncs, experimenta amb l'insomni per a la preparació del muntatge d'una obra creada 20 anys enrere per un grup de pacients del psiquiàtric amb els que ja van passar coses rares. Però bueno, venga. Per descobrir el que va passar, doncs volen reproduir la situació. Saps? Amb el pas dels dies, doncs, sense dormir, adquireixen nous estats perceptius, no? I s'enfronten a energies i històries amagades en aquest peculiar indret, un psiquiàtric abandonat, ja veus tu quin mal rotllo, no? Llavors la Bianca, que és una jove promesa de teatre, s'incorpora al repartiment d'actors per competir pel paper principal i haurà de sobreviure no només a la intensitat del treball sense dormir i als seus companys, sinó també a una presència, a una força desconeguda que la impulsa, com a la resta, al tràgic desenllaç de la posada en escena original, no? La que va passar fa 20 anys, és a dir, bueno...
Vale, aquesta ja no és per mi.
Terrorcillo, però jo crec que és bastant soft.
Veig certa fixació de Belén Rueda per a aquest tipus de pel·lícules.
Jo l'hagués deixat fent els anuncis de Puleva. Saps? En bucle, saltant del barco tot el rato.
No t'agrada com a...
No, la veritat
intèrpret.
És que no. Bueno, a veure, hi ha coses i coses. Però bueno, no tot m'agrada d'en Bella, no, la veritat. I menys fent aquest registre. Jo crec que s'hauria de dedicar pues, a fer comèdies negres com La noche que mi madre mató a mi padre, que és una pel·lícula que de molt baix pressupost i molt poca taquilla, és de sèrie quasi Z, però la vaig trobar resultant. Aquella.
O sigui, aquella pel·li que vam anunciar fa unes setmanes d'uns amics que reuneixen i deixen els mòbils sobre la taula.
Sí,
Perfectos Desconocidos.
Allí també surt, no?
Sí.
No l'he vist, aquella sí que tinc ganes de veure-la.
Però bueno. té un punt còmic que jo crec que sí que va molt bé,
sí,
no?
Sí, la comèdia negra li pega.
Però és que aquella pel·lícula no estava catalogada com a comèdia, és una dramèdia, això que dieu ara.
Bueno, és Àlex de la Iglesia.
Sí.
Hi ha una mica de tot, no?
De fet, és un remake d'una pel·lícula italiana. Aquesta, de Perfectos Desconocidos. I bueno, així aprofito per fotre-li canya a Àlex de la Iglesia a veure si fa algo original ja. Perquè mare meva porta
Àlex,
uns anys...
Àlex, ho ha dit la Laura, eh?
Home, porta uns anys ja tirant de subvencions aquí estirant el xicle. Bueno. No pot ser això.
Ui, com està avui la Laura?
Sí.
En peu de guerra, seguim.
Sí.
Amb pel·lícules alemanes que estrenen tres aquest cap de setmana a Alemanya, doncs bé, tindrem El repostero de Berlín, que és un drama romàntic germànic, com bé deia. La crítica l'ha deixat molt bé i sembla molt interessant. Us explico. A Berlín hi ha un noi que és enginyer constructor que ve d'Israel i bueno, treballa periòdicament en un gran projecte allí a Berlín i va amb una pastisseria, així de forma regular, cada cop que va a Berlín va amb una pastisseria que treballa un noi que es diu Thomas, no? I bueno, i li fascinen els pastissos d'aquest noi. Llavors tenen una aventura romàntica que gairebé ni comença, no? Quan el Thomas se n'adona de que, bueno, se n'adona, descobreix que l'enginyer ha mort en un accident de cotxe a Jerusalem, que és d'on venia ell, no? Llavors, bueno, el pastisser agafa i se'n va a Israel, on ha tingut lloc l'accident, sense saber ben bé el que espera trobar, no? I allí troba una cafeteria que la propietària és la dona de l'enginyer mort, i ella es diu Anat, no? L'Anat, doncs, no triga gens en oferir-li feina al pastisser berlinès i, bueno, aquest es dedica a netejar plats i una mica, pues, fregar el terra i tot això, perquè no vol revelar el seu talent pastelero, no? Però un dia el fill de l'Anat, de la noia aquesta, de la dona viuda de l'enginyer mort...
No, m'estic fent un croquis jo aquí.
És complicadet, eh?
Té un fill, no? I ell li fa unes pastetes com d'aniversari. Llavors, buah, ella diu, buah, això és una mica com xocolat, no? Jo, que bueno, no? I li agrada molt el pastís i bueno, vol promocionar el talent del Thomas. Però hi ha un senyor que es diu Moti, que és el germà de l'enginyer mort, saps? Tot rodea al voltant d'aquesta figura, no? que és el cunyau de la Nat, no? que és la protagonista. Pues diu que no li sembla bé, primer, perquè és alemany, aquest noi, o sigui, que ja veus tu també.
Ah, bueno, clar.
Claro. Viuen en la comunitat jueva i tal, i bueno, i argumenta que la cafeteria ha de cuinar en base a la llei judaica. No pot fer pastissos d'aquesta forma perquè amb aquest forn pues, no té el certificat kosher i, per tant, perdrà clients jueus. Jo crec que pot ser molt interessant, a part de que està tractada de forma molt sensible, té un punt de vista culinari que també trobo que està molt bé dintre les pel·lícules, saber expressar amb audiovisuals una cosa que no que és la proves al paladar. I crec que està bé en el tema del contrast entre les cultures, no? L'alemana i la jueva. Una mica està bé. I ara he ficat música.
Bueno, aquesta és la de la lista.
Claro.
De Schindler.
Sí. La lista de Schindler.
Vinga,
una altra pel·li alemana, que es diu En Tránsito, no? És un drama situat a la Segona Guerra Mundial. Un home se'n va a França després de la invasió nazi, adoptant la identitat d'un escriptor mort del qual té els papers. Llavors es veu atrapat a Marsella i allí coneix a una jove que busca desesperadament un home al qual ella estima, no? I, bueno, històries així de búsqueda durant la guerra, no? Que no saben mai on està ningú i, bueno, era complicat. Tindrem també una altra de les apostes interessants de la setmana, que és Western, també alemana. És un drama sobre la immigració per temes laborals a Europa, la veritat, i jo trobo que és real, no? I a part, ara us explicaré i veureu també el contrast, no? És un grup d'obrers alemanys que assenta el seu campament en un poblet de Bulgària per a construir una central hidràulica. A la població, a la gent del poble, doncs li molesta que descaradament s'hagi implantat allí per construir una cosa que no volen ells, els del poble, i que els hi fa malbé el paisatge, a més, no? A part, han de suportar doncs, que aquests estrangers vinguin a les seves terres i es beguin tot el que cobren mentre xiulen a les noies que passen per la construcció. Bueno, el conflicte social, com veieu, està servit, no? Però, en aquest cas, els que són així més xunguets, com per dir-ho d'alguna manera, són els alemanys, no? Que sembla que els tinguem allí com, bueno, els campions de l'últim mundial, venga, i aquí, i els pioners en tecnologia i en construcció i tot, però clar, aquí a la pel·lícula western doncs, se veu una mica el contrast diferent, quan ells han de sortir de casa seva, o sigui, del seu país, per anar a treballar fora.
Clar,
és que sempre veiem l'altra banda,
el vente,
no?
Per Alemanya, sí. Pepe.
Sí. Correcte. I està molt bé que des d'Alemanya ja es promogui això, no? Aquest tipus de pel·lícules. Tindrem també La estació violenta, que està basada en una novel·la de Manuel Javois i és un film rodat íntegrament en gallec i que parla sobre el drama de la malaltia en persones joves, menys de 50. És una història autobiogràfica i, bueno, us explico. Al Manuel li agradaria ser escriptor, però en lloc d'això, doncs, viu lligat a la seva rutina i és incapaç d'enfrontar-se a les seves emocions. Llavors, té un inesperat retrobament amb els seus millors amics de l'adolescència que faran que tota la seva creativitat es dispari i també les seves ganes de viure. Bueno, és una pel·lícula que sembla interessant, si més no.
Venga.
Seguim, amb un registre totalment diferent.
Sí, sí, ¿vale? Canvi total.
Tokyo Ghoul és una pel·lícula japonesa basada en un manga que porta el mateix nom i seguint també amb la sèrie d'animació que també és anomenada Tokyo Ghoul, no? Bueno, aquesta és una pel·lícula de persones, tot i que ve d'una pel·lícula d'animació, i és la història del Ken Kaneki, que és un estudiant universitari que és atacat per un ghoul. Els ghouls són estranys éssers sobrenaturals que viuen menjant carn humana i s'amaguen en secret entre els humans, no? També, com si diguessin com un vampir, no? Però amb tentacles i extremitats vàries que també els surten quan es transformen. Llavors, el Ken Kaneki aconsegueix sobreviure a l'atac d'un d'aquests ghouls mitjançant un transplantament que el convertirà en meitat ghoul, meitat humà. I així, doncs, haurà d'adaptar-se a la seva nova vida amagant la seva identitat pels carrers de Tòquio.
Mare de Déu.
Bueno, ja d'haver per a tothom.
Sí, sí.
Home, aquesta és complicadeta, sí, sí.
Però m'has dit que no és animació, eh? Que
no, és persones, i té bons efectes, almenys.
Vinga, aquest falta...
Bé, me falta una pel·lícula d'animació
i
un documental. Mira, la pel·lícula d'animació és Colmillo Blanco. Coneixeu la història?
Però és que t'anava a dir Colmillo Blanco.
Colmillo Blanco és
però
una
és un
antiga,
remake,
no?
Això? És...
Sí, bueno, és basada en la novel·la del Jack London i és una pel·lícula d'animació per nens. Va sobre que el Colmillo Blanco doncs, és l'orgullós gos llop que tots coneixem i que, bueno, després de créixer en espais nevats i hostils del nord, doncs és recollit per una tribu índia i posteriorment acaba a les mans d'un home cruel. Llavors el salve un altre noi i el Colmillo Blanco doncs, aprendrà a dominar els seus instints salvatges i a fer-se amic dels humans.
Bueno, aquesta és la típica, sí.
Sí, no?
Que acaba bé, que pel mig et fa caure
bueno,
la llagrimeta.
Bueno, acaba bé, ja veurem.
Bueno, he de dir que ja de fet no comença bé, perquè l'animació francesa té un cert renom, i veia el tràiler i semblava allò un videojoc, saps, dels primers de l'any 2000.
Vaja.
Era com a veure. Però bueno.
Sempre et poden dir quan han volgut fer expressament estil vintage.
Ara claro.
Ja està, ja ho tens
solucionat. Buscat, dona, és buscat.
Bueno.
Docu.
Un poco pobre. Documentals, Les meravilles del mar. És un documental britànic i està narrat per Arnold Schwarzenegger, que a mi ja ho sabeu que m'encanta.
Les meravilles del mar, el Schwarzenegger?
Sí, a sobre l'ha produït, què et penses? Aquí Schwarzenegger és un personatge en tota regla. Doncs bé, està protagonitzada pels fills de la família Cousteau, recordeu, de Jacques Cousteau?
Sí, doncs bé,
doncs és un recull d'imatges singulars sobre la vida a l'oceà, no només dels animalets i de les espècies que hi ha sota l'aigua, sinó també d'aquesta família, no?
Sí, els peixos, els plàstics, tot això.
Sí, correcte, és que concretament es fa ressò de la quantitat de persones que al planeta subsisteixen gràcies al mar, i llavors el documental se converteix en un reclam immediat per a la conservació dels ecosistemes marins.
Ahir vaig veure una imatge, un vídeo cura, d'una illa bastant gran de plàstic, i ja vivien a sobre pingüins.
Sí, sí.
O sigui, la illa de plàstic va movent-se, va flotant, i hi ha pingüins vivint a sobre.
No som conscients del mal que estem fent, eh?
Vull dir que n'hi ha molt de plàstic allí perquè ells no ho notin, eh? Que, vull dir, no és allò que estan damunt i cauen a l'aigua, no, van caminant per sobre, vull dir que n'hi ha un munt de plàstics allí.
És que tot ve amb plàstic. Avui en dia vas a comprar magdalenes i venen embolicades de forma individual dintre d'una bossa
perquè
de plàstic.
Perquè les has d'anar a comprar al forn de confiança que les fan artesanalment i no te les venen amb plàstic.
Jo no les compro, que estic a dieta, operació bikini.
Al juny, bueno, jo també, encara no he començat, o sigui que encara vaig pitjor.
Escolteu, dues coses ràpides. És que avui m'he assabentat de dues coses relacionades amb el cine. Tim Burton està dirigint una pel·lícula sobre Dumbo.
Mira, fa anys ja que ho diuen.
Doncs ara ja hi ha el tràiler. Ja hi ha el tràiler.
Quina versió sortirà d'aquí?
No ho sé, és quan Dumbo arriba al circ i es veu que plorarem, però que no us podeu fer una idea.
Sí, sí.
I l'altre és que hi haurà un remake del Resplandor.
Bueno,
remake, sí.
No continuació, no.
Bueno, sí, perdó, continuació, perquè és la història del fill que encara està traumatitzat.
Ai, pobre.
Per tot lo de l'hotel, exacte. És Ewan McGregor.
Ostres, m'encanta Ewan McGregor.
Ja ho sabia jo, genial. Per això t'ho volia dir.
Doncs molt bé.
Adjudicada.
Jo us he de tornar a repetir que vegueu Ready Player One, que també fa alguna al·lusió al Resplandor, i així podeu fer una mica de refresh de la pel·lícula basada en la novel·la de Stephen King, la pel·lícula de Stanley Kubrick, i no cal que la vegueu sencera, que és superllarga.
La pel·li està bé, i per la edat que la van fer, pels anys, també. Com sempre, la meva crítica és que li sobra una hora de metratge,
correcte,
tranquil·lament.
Correcte.
Perquè és molt lenta, però bé.
Sí. Bueno, lenta no, és llarga.
És lenta i llarga. Jo perquè la vaig veure pel Nicholson, però...
Però atenció, bueno, que la Laura acaba de recomanar una pel·lícula que vam parlar fa que un mes, de Ready Player One, o més.
Sí, és que és una pel·lícula de culte.
Aquella ja va dir que seria de culte.
És una pel·lícula fanboy.
O sigui, que la cartellera no ha tret res prou original encara per guanyar, eh?
No, però jo potser alguna d'aquestes pel·lícules alemanes, o El repostero de Berlín, o la de Western, no la descarto, eh? Però aquest cap de setmana... Sí.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Doncs apa, Mònica, tria, remena, busca i...
Cartellera, i també sortiu al carrer, que sembla que farà bo per fi aquest cap de setmana, doncs anem a celebrar-ho, no?
I tant que sí. Bon cap de setmana, Mònica.
Igualment, Ricard.
Está ahora con nosotros en Moscú, Juanma Castaño. Hola, Juanma, buenos días.
Hola, muchas preguntas, muchos periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya en Krasnodar una rueda de prensa que, por supuesto, van a seguir los oyentes de la cadena.
He comparecido aquí para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Vamos a tocar lo menos posible.
¿Qué está pasando?
Este lío impresionante, innecesario, gratuito, inoportuno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Doncs amb música arribarem al punt de 2:15. Nosaltres tanquem la paradeta d'avui divendres i de la nostra setmana a COPE Tarragona. Ha estat un plaer haver-los tingut a l'altra banda de la ràdio. Esperem que s'ho hagin passat molt bé, que tinguin molt bon cap de setmana i ens trobem dilluns puntuals, passi el que passi, a les 12:20. Vagi bé.